Tot costa.
El Barça femení ha acabat el 2024 com ha estat tot l'any, sense fallar el dia que no podia fallar, ahir contra el City i sent l'equip més fiable d'una entitat que no aconsegueix deixar de ser inestable.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot costa.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous 19 de desembre de 2024, el dia després que el Barça garantís el primer lloc de grup a la Champions femenina derrotant el City en un gran partit a Montjuïc. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que Madrid, Wolfsburg o Bayern, un d'aquests tres equips, serà el rival del Barça a la Champions femenina als quarts de final, després que ahir, com deies, les vigents campiones guanyessin el City per 3-0 per acabar primeres de grup, com el Lyon, com el Chelsea i com l'Arsenal. Les previsions del Barça es van complir, van ser prop de 30.000 persones les que van pujar a Montjuïc a gaudir d'aquest partit. Aquests quarts de final, però, no seran fins al mes de març. De fet, el sorteig no és fins al 7 de febrer.
Avui analitzarem amb la Natàlia Arroyo el gran partit d'ahir contra el City i, evidentment, també mirarem aquesta ronda de quarts llunyana, però ja amb possibles rivals definits. De fet, ja vam debatre l'altre dia qui volíem i qui no, sense saber encara qui podria ser i qui no, i avui ja ho farem amb molt més coneixement de
camp. El Madrid, no?
Per descomptat.
Mira, ara després en parlarem. Abans, però queden molts partits del femení i del masculí. La Lliga de Primera Masculina disputa l'última jornada de l'any aquest cap de setmana amb un Barça-Atlètic de Madrid, un partidàs, amb tots dos equips empatats a 38 punts, tot i que els matalassers tenen un partit menys. Per aquest partit es baixa Lamine Yamal i avui sentirem Ferran Torres, el més ben posicionat per a entrar a l'11. Aquest Barça-Atlètic de Madrid serà dissabte a les 9 del vespre a Montjuïc. Demà, a la mateixa hora, el Girona rep el Valladolid. El conjunt gironí és ara mateix a 5 punts de les zones europees. L'Espanyol jugarà diumenge al camp de Las Palmas, que té 4 punts més que l'equip blanquiblau, que és tercer per la cua, a un punt de la permanència, després de no passar ahir de l'empat a casa amb el València, cué de la categoria.
Amb el Solà farem prèvia d'aquest partit, l'últim partit del Girona aquest any, i amb el Sergi Andreu analitzarem la inexplicable caiguda de l'Espanyol a la segona part d'ahir, després d'haver tingut contra les cordes el València a la primera.
I encara en futbol, aquest vespre es disputa la sisena jornada de la Conference League, destaca el Betis Helsinki, que començarà a les 9 del vespre. Pel que fa bàsquet, l'Uni Girona intentarà aquest vespre mantenir o augmentar els dos punts de marge davant el Campobasso italià a la tornada dels 16ens de final de l'Eurocup femenina. Aquest partit començarà a 9:15 al Fontejau, partit que el podreu veure per Esport 3. Demà jugarà el Barça, que intentarà sumar la segona victòria seguida a l'Eurolliga. Ho provarà a la pista del Virtus de Bolonya. Meto ha tornat avui als entrenaments després d'un mes de baixa. I avui també s'havia de jugar al París-Fenerbahçe, però l'equip francès no ho pot fer perquè té moltes baixes, sigui per lesió o per intoxicació.
Ja en tenia moltes dimarts quan el Madrid va guanyar a París i avui, pel que sembla, encara en tenen més. Avui ja tries en rol, analitzarem tots els ets i uts de l'Eurolliga, l'Eurocup, i serem a Fontejau amb el Xevi Soler per aquest partit que, si Déu vol, portarà l'Uni Girona als vuitens de final de l'Eurocup.
I pel que fa a l'embol, el central del Barça, Pol Valera, ha rebut l'alta mèdica després de 7 mesos lesionat pel trencament dels lligaments encreuats del genoll dret. En ciclisme, aquest vespre es presenta a Madrid el recorregut de la propera edició de la Vuelta. Les tres primeres etapes es disputaran a Itàlia, al Piemont. La Vuelta 2025 també passarà per Catalunya i hi haurà tres etapes a Catalunya després L'Isaac Vilalta ens les explicarà. Des d'avui fins diumenge, Barcelona acull les 8 millors raquetes de pàdel de la categoria masculina i femenina amb la disputa del Palau Sant Jordi de les, Premier Padel Finals. Barcelona també acomiadarà una llegenda del pàdel, Fernando Belasteguín, que dissabte oferirà una última exhibició abans de penjar la raqueta després de 30 anys com a professional.
Gran Vela i gran Ari Sánchez, la millor jugadora del món, que és catalana, amb qui ja vam parlar dimarts aquí al Tot Costa.
I la Diputació de Barcelona ha aprovat un nou pla d'ajudes per instal·lacions esportives amb l'objectiu de consolidar una xarxa d'equipaments que ara superen els 30 anys d'antiguitat de mitjana. Per aquest motiu volen destinar 15 milions d'euros per ajudar 310 ajuntaments de la demarcació i gairebé 4.000 instal·lacions. La ciutat de Barcelona queda fora del programa.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
El Barça ja és als quarts de final de la Champions femenina i us preguntem quin rival preferiu. Hi ha tres opcions.
El Madrid.
Tres possibilitats. El Madrid, us el voleu trobar en els quarts de final? Seria l'anada, un partit de Lliga Barça-Madrid i la tornada, tot la mateixa setmana. És a dir que... per acabar, ben tips del Madrid. El Bayern...
De guanyar-lo no n'estem mai tips. No.
El Bayern o el Wolfsburg. Certament, aquí m'ha fallat l'Arsenal, perquè el quedar primeres de grup l'Arsenal...
Clar, tu volies vendre un torna a Mariona...
Exacte, aquí hi havia un rival atractiu. Els equips anglesos sempre són divertits de jugar-hi. Però la veritat és que és Madrid o equips alemanys.
No, i anar a Wolfsburg és meravellós.
Clar, Wolfsburg no és una gran ciutat. Tot i que l'equip sempre és maco.
Sí, no.
Jo crec que és el...
Tu aniràs a Wolfsburg...
Després del Madrid és bastant més assequible el Wolfsburg ara mateix que el Bayern.
Tu vols anar a Wolfsburg?
No especialment.
Va, pues entonces...
De fet, si miro ciutats, potser Madrid seria la més divertida, però...
No cal que t'hi escarrassis en el condicionament de la votació.
Sí, no anem.
Està claríssim.
La mare de totes les golejades.
Costa, està claríssim.
Si haguéssim preguntat per Dembélé, no hauria sortit més clar.
Jo crec que si havia l'Arsenal hi havia una mica de partit, però realment quan vaig veure que els altres dos eren...
Trucarem a Oriol. Avui els veïns farà Oriol Domènech.
Però insisteixo, recordeu que entre l'anada i la tornada també hi ha un partit contra el Madrid, el clàssic.
Oh, quin desastre, guanyar-los tres cops en una setmana.
Pot permetir.
En fi, doncs, aquesta pregunta tan poc condicionada, ja sabeu que podeu respondre a Twitter i Instagram i enviar-nos les vostres reflexions del per què voleu al Madrid tres cops consecutius.
Des d'ara i fins a les 9, amb debats com aquest i fins i tot algun de més complexa, sigueu benvinguts aquí al Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Santi Jiménez, com ja és habitual, ha estat la segona veu dels titulars. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda a
tots. Tot bé? Estàs content?
No, content no, però bé.
Vaja.
Bueno, content, sí, en general.
Bé. Senyora Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda,
tot
Jordi.
Bé?
Molt bé, sí.
I per cert, enhorabona pel premi que et va concedir Mundo Deportivo a la gala d'aquest dilluns. Premi a una trajectòria. Va per darrere, al Tot Costa ja li van posar les botes al museu,
etc.
Però està bé
està
que
prou
hi hagi
bé,
més
bé.
Gent que s'assumia la causa sí. De reconèixer la primera golejadora del Barça a la història de la Champions i ara pujant de nivell i convertida en un habitual del Tot Costa.
Gràcies, Jordi.
I del gol a gol. Jordi Grau, bona tarda.
Què tal, bona tarda? Aviat rebrà un altre premi, el de Monstre Comunicatiu.
Carai.
Tant camí.
Sí, home.
No té res. Mitja temporada, una temporada més, jo té.
No em queda, no em queda res.
Acaba de començar, però la veritat és que va bastant
ràpid. Qui hi ha, el palmarès d'aquest
premi? És bona pregunta, perquè si estic jo...
L'Ondes perquè no ens miren.
Correcte.
Si ens miressin, ja el tindria.
Jo, com a Monstres Comunicatius, jo crec que hi ha Joan Puquí i ja just per darrere va la Marta.
Per darrere va la Corredera.
Justament.
Efectivament. Va, de seguida ens abraonem a analitzar... No has de dir alguna cosa?
No.
Ah, m'ha fet la sensació que fes algun gest. De seguida anem al Barça City d'ahir, els possibles rivals del Barça als quarts de la Champions, però abans, avui és una data rodona. Avui fa 15 anys com passa el temps d'això.
Pensa dintre l'àrea, que mata, gol, 4 de la segona part de la pròrroga. Una pilota penjada des de la punta dreta. Messi ha entrat entre línies i amb el pit ha enviat la pilota cap a dintre de la porteria de l'Albiol, que encara no s'ho creu. Messi acaba de marcar el segon gol del Barça, que és ara sí un pont de la glòria absoluta.
I la glòria absoluta consistia aquella nit a Abu Dhabi en completar el 6 de 6, guanyar tots els títols en joc en aquell 2009, en una final patida com poques, forçant la pròrroga a l'afegit amb un gol de Pedro i després amb aquest gran gol de Messi, molt, molt icònic per la part de l'anatomia amb el que el va fer, segellant aquell 6 de 6. A part del comentari que ens ve a tots al cap quan recordem coses com aquestes, que és que han passat 15 anys i no ens n'hem adonat, alguna emoció al respecte?
Joder, que va ser una final de mastegar sorra, eh?
Ara, Guardiola va plorar al terreny de joc, que jo diria que va ser l'únic títol d'aquell any, almenys, amb què després sí que l'hem vist plorar, però diria que aquell any va ser el... Com allò de... Ara sí que ja he completat la feina.
Va ser molt gran i la final va ser molt complicada.
Sí, sí.
Però és que el partit concret i el títol era el de menys. El cas és que es feia el ple, no? Clar, que guanyaves sí, tot ja, el que havies pogut guanyar.
El partit també. O sigui, el Madrid juga a les intercontinentals i als mundials contra els equips de la Kings League. El Barça li toca...
Estudiantes, tampoc. Estudiantes de la Plata era, no?
Perdona. No, home, sí, sí, recordo.
Més nivell que el Pachuca.
Home, sí, més nivell sí, que el Pachuca, i no venia de... I el Barça venia de jugar... I després el Barça va jugar una altra final contra el Santos, de Neymar, sí, i...
Que va ser infinitament més fàcil, tot i que semblava...
Sí, però era molt bon equip. Sí, no jugaves contra la penya bufanda.
No, home, tampoc. En general és més difícil guanyar la Champions que guanyar la Intercontinental.
Jo el recordo com una final molt complicada, molt, perquè rascaven molt, es defensaven molt bé i que hi havia. I el que més m'ha sorprès és que hagin passat 15 anys.
Mm-hmm. És el que... És que jo tinc un blanc ara. És el que amb el gol de Pedrito el partit va a la pròrroga, no?
Sí, sí, sí.
Ah, de cap.
Però gol de Pedrito...
L'afegit.
A l'afegit
del partit.
Que això li permetia marcar a totes les competicions.
Amb Piqué jugant de davant. Sí, sí, entra sí, que sí. Pentina una pilota i...
Ha passat temps.
Sí, joder, si ha passat temps.
Jo em perdoneu, però...
Fa 15 anys no eres ni llegenda de la comunicació.
No estava ni al Barça encara.
Imagina't.
El 2009 encara no havies arribat al Barça.
Jo crec que va ser aquell estiu que fitxo pel Barça o el següent.
Home, doncs era un bon moment per fitxar
sí,
pel Barça.
Sí, jo tenia moltes ganes. Per mi el Barça de Pep era el Barça de Pep i jo volia vestir aquella samarreta, però clar, imagina't, jo ni me'n recordo del partit.
Jo poc.
Tenia 16 anys, 17 anys.
El gol de Messi amb el pit, no?
Sí. Criatura.
Pobreta de mi.
Érem feliços i érem més joves.
I no ho sabíem, no?
Jo me'n recordo molt. De fet, em vaig perdre la meitat del partit perquè estava tornant d'un sorteig de Champions, que va ser el dia abans.
És veritat que es va fer el sorteig de Champions
a la meravellosa Nyon. En fi, han passat 15 anys i que feliços que érem, i si Déu vol, doncs ho tornarem a ser, potser no tant, perquè seria demanar molt, però escolta, quedi fet el record. Hem vist un gol de Messi que sempre alegra per començar el programa i ara anem a Montjuïc-Ai.
De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Nadal ja ha arribat, que has fet tu de bo.
El Barça, és Brus, quina paret en Patri, pilota enrere per Aitana, pilota solta, xut i gol, 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 xut de Pina i gol, 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 gol. M'havies demanat que arribés abans al final de la primera part. Tu em demanes una cosa i jo la faig.
Gràcies.
Gol de Pina, el 44 de la primera, després d'una jugada molt bonica.
Molt bones festes, feliç any no tant.
Aitana a l'interior, la gran encara, Aitana, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ha agafat el carrer del mig, ha baixat pel carrer major, ha enfilat la portera i sobre l'estàtica, perquè Keating no s'ha mogut, sobre l'estàtica de Keating ha xutat per entre les cames d'una de les protagonistes del partit. Ha marcat el segon al Barça.
Bones festes.
Prepara, gol, gol, gol. imatge que es prepara i quan arriba la reina i la reina es prepara, aquí tothom calla. Ha xutat Alexia i ha marcat el tercer.
Feliç any nou també.
El resultat hauria pogut estar molt més gran. No m'ha estat molt, molt encertat a la porteria. També la seva portera ha fet un gran partit. Però bé, crec que les ocasions neixen d'un gran joc, d'estar convençudes del que fem i d'estar molt fines avui, molt precises, en el joc sobretot. Bé, orgullosa de l'equip perquè hem demostrat que mai hem marxat.
Doncs els tres gols que li va fer el Barça al Manchester City i la reflexió d'Aitana Bonmatí, que precisa com el seu equip explicava que el Barça en podia haver fet 6 o 7 o els que hagués necessitat ahir, perquè realment va ser un autèntic partides. Segurament encara millor a la primera part, que va acabar amb un 1-0, que no passa a la segona, però en definitiva el Barça va fer la feina, va guanyar el City per més dels dos gols que necessitava per ser primeres de grup. I així es tanca la primera fase i ja mirem, ara ho farem, als quarts de final, però abans començo per tu, Marta, grandíssim partit del Barça i això que l'alineació, ostres, no pot jugar Graham, no pot jugar de sortida Alexia, semblava que la cosa començava encallada, però la veritat és que l'equip va respondre...
Sí. Hi havia els dubtes pel partit d'anada, sobretot, perquè no, en quant al Barça i més juguen a casa, pocs dubtes poden haver-hi. És veritat que hi havia baixes, hi havia lesions, però ho ha dit Aitana, és un Barça que mai ha marxat i ahir torna a ser un Barça amb una molt bona imatge i amb un bon nivell. No li van deixar pràcticament opcions al City. Si no arriba a ser, ho comentàvem ara fora micro, si no arriba a ser per la portera del City i perquè Pajor falla 3 o 4 claríssimes, el Barça pot marxar amb 7 gols
no
perfectament.
És el que estàs pensant,
no s'hi sap.
Pallor, és veritat que no va estar encertada que el porteria, però va fer un partidàs,
fer un
com
partidàs.
La majoria de companyes.
Sí, l'únic que al final a una davantera li demanes gols i falla molt en el dia d'ahir, però és veritat que el Barça apreta, no deixa circular la pilota al City, està molt a sobre de les jugadores i al final això fa que el City s'ofegui i hagi de tirar les línies enrere i el Barça aprofita molt bé aquestes pèrdues que tenen i acaba... Pues sent letal amb l'àrea. Per mi és un partit molt complet del Barça.
El millor partit de la temporada del Barça, jo crec que sens dubte, i és cert que a la prèvia n'havíem parlat, que era un City mermat per les baixes, però jo crec que quan el Barça surt, com va sortir ahir, quan mossega des del minut 1, que és que no les va deixar respirar, és que va directament atropellar el rival. Jo crec que encara que el City hagués tingut les seves millors jugadores, era molt difícil que hi hagués sortit de l'estadi viu. Tal com va jugar el Barça, quan són grans nits i les jugadores ho detecten, són bastant imparables.
A més, es veia que tenien l'orgull tocat,
sí.
Del dia de...
I es volien tornar a deixar les coses clares de qui és el millor equip. No?
L'altre dia la Vicky Losada ens va dir que no es molesti ningú, però hi ha molts partits que els guanyen caminant i el dia que volen, i això és un gran mèrit des del meu punt de vista, tenen la capacitat de connectar-se. I quan van a jugar contra el Madrid, es veu clarament que estan ultramotivades i ahir va, des del meu punt de vista, va passar exactament el mateix. No donen ni opció perquè surten com a lleones, cosa que no passa, com no li passa a cap equip cada dia. Tinc per aquí, crec, ja la Natàlia Arroyo. Hola, Natàlia, bona tarda. No tenim la Natàlia Arroyo. Bé...
Deies abans, parlant de les baixes que tenia el Barça, que és veritat que tenia la de... Vaja, les tenia perquè així ho va decidir per a Romeu, una aposta valenta que li va sortir bé. Va decidir que Alexia, sortint de lesió, no estava per jugar de titular i que no volien forçar Graham Hansen, que estava a la banqueta, i que si el partit s'hagués posat en condicions de perillar, probablement l'hauria fet sortir, no va caldre. Però aquí també surt reforçat del partit per a Romeu, que... precisament el partit de Manchester va generar dubtes perquè ell estava provant una cosa que fins al moment no li havia sortit, que era jugar amb les quatre migcampistes, i ahir fa un plantejament arriscat, ja insisteixo, pel fet de deixar fora jugadores molt importants i per exemple l'aposta per la banda esquerra, que li va sortir molt bé, de deixar Rolfo a la banqueta. Brooks va fer un partidàs.
I Salma, que va tornar.
I Salma, que tornava, i que la veritat és que, tenint en compte la inactivitat, jo la vaig veure bastant bé.
No,
i probablement, tenint la baixa de Graham Hansen, necessitaves algú que estirés l'equip, i això t'ho va fer molt bé, Salma Parayuel.
Ara sí, Natàlia Arroyo, bona tarda.
Hola, Hola, bona tarda, a veure si em sentiu.
Sí, sí, com alt, ara, alt sí, i clar. Bé, partit impecable i un Barça inapel·lable. Com ara comentàvem, va guanyar per 3, com hauria pogut guanyar per 6 amb una mica més d'encert en la rematada.
Sí, totalment encertat el diagnòstic de la Vicky i el que estava repassant. Això té molt a veure amb, no, i ho estava dient també la Marta, com de connectat està l'equip, evidentment com d'encertat o com de... no, d'això, de lúcid has estat en el plantejament al tècnic, com d'experiments estàs fent o no, i en quin tram de la temporada t'enganxa, però si l'equip està concentrat, té aquest punt d'orgull ferit, té ganes de demostrar i vol, doncs, assumir el repte de ser primer, acaba passant el que passa, no? Que és un equip absolutament dominador i que no li deixa cap opció al City. Tampoc el City arribava amb tots els seus arguments i segurament aquell factor sorpresa que va enganxar una mica a remolc a l'equip a la jornada 1 no era el context de la jornada 6, i això és el que passa amb aquest equip, que té ganes de seguir dominant Europa i va fer el que havia de fer, guanyar per més d'un gol, i a més ho va fer amb una manera absolutament rotunda.
Dono per fet que tu has vist tots els grans equips d'aquesta Champions. Segurament el Barça és qui s'ho ha hagut de gruar més per acabar en primera posició. Pel que has vist en aquesta primera fase, diries que el Barça continua sent el rival a batre o veus algú al nivell?
Jo crec que hi ha equips que estan fent les coses bé. El que passa que quan els creu en un partit davant del Barça, el Barça té una cosa que és la pilota i té una capacitat combinativa que no la té el Chelsea, que no la té l'Olímpic de Lió, que no la té de la mateixa manera el Wolfsburg, que potser la tenen una miqueta més el Bayern de Múnich i l'Arsenal, però que davant del Barça no la tenen, no sé si la tenen suficient, i crec que això és el factor diferencial. Ara mateix el Chelsea evidentment pot espantar perquè té jugadores que individualment, especialment a l'espai o en un context més de reacció, poden posar problemes al Barça, al Lió també, el seu trident a dalt és absolutament poderós, però aquest punt de respecte que se li té al Barça, que se l'ha guanyat claríssimament en aquesta competició, i el model de joc fa que en aquests plantejaments o en aquests partits t'imaginis un Barça que vulgui decidir a què juga, i en aquest punt de la iniciativa ara mateix crec que hi tenen poca cosa a fer la resta de rivals, però certament tots ells s'estan preparant per aquest encreuament. Ara estava repassant una mica dades. A vegades se'ns oblida que en els camins de les Champions que el Barça ha guanyat també ha tingut alguna ensopegada en els grups. Me'n recordo molt de la del Bayern de Múnich en la temporada 22-23, que és la que acaba amb la remuntada del Wolfsburg amb la primera de les Champions del Jonas, si no vaig equivocada. Però, en tot cas, en aquell tipus de rebrincada, de la mateixa manera que li ha passat a la Pere Romeu, la rebrincada a Manchester fa que ordenis coses, que descartis camins que estàs explorant i que vagis a refermar una altra via. Les necessita l'equip per recordar-se que caminant no es guanya, perquè moltes vegades a la Lliga doncs poden tenir una certa confusió i que necessiten la seva millor versió, i crec que aquest és el punt que m'imagino quan es trobin a no sé quin rival, però hi ha algun que altre que crec que s'està acostant una miqueta. El que passa que això, si el Barça està endollat, si està encertat, si té aquell punt de dolçor físic en aquell moment, a dos partits, en els creuaments, ho tenen difícil.
Uh-huh. Ara que has citat Pere Romeu, Natàlia, et vull preguntar per ell, però abans escoltarem el que deia al final del partit ahir a Aitana Bonmatí, precisament parlant del plantejament de l'estaf.
Tots els èxits que hem aconseguit els últims anys i els partits que estem guanyant, com el d'avui, són en part gràcies a com es plantegen els partits, no? I com ens transmeten el plantejament. Així que 100%, avui crec que han estat molt, molt i molt encertats, i nosaltres hem entès a la perfecció el que s'havia de fer al camp i ha sortit tot bé, no?
Perquè deia abans que Pere Romeu surt reforçat d'aquest partit amb el plantejament valent que fan d'anar mossegar des del primer moment, de sortir bé de la pressió, de no deixar respirar el City, però fins i tot a les peces que tria, no? Per exemple, el fet és a dir, la inèrcia segurament et portaria a fer la defensa que fas sempre, amb Rolfo per l'esquerra. I ell aquí, en un partit que és decisiu, fa un canvi que jo crec que és bastant inesperat, com la presència de Bruch.
Sí, perquè és decisiu per nosaltres, diguem, no? És decisiu, però el Barça estava classificat.
Sí,
millor fer-ho de primer que de segon, evidentment, però no és decisiu, crec, en els moments en els que arriba. És a dir, triar Salma i no triar Caro té a veure amb l'estat físic de Caro. No triar Alexia és una decisió relativament fàcil per les circumstàncies d'una Alexia tornant de lesió. I Esme ja estava jugant una miqueta més que Rolfo, que està entrant i no està entrant, i fins i tot està entrant d'extrem, però fa la sensació que les proves de la temporada passen per consolidar l'opció de l'holandesa en aquesta versió. Per tant, jo crec que ens hem d'anar acostumant a que l'11 tipus, l'11 estrella, l'11 dels grans dies, potser aquest any sigui sí. O inclogui noms diferents. Jo crec que ja hi ha pistes al llarg de la temporada que poden ara mateix situar o com a mínim posar en debat si Rolfo és l'opció triada en una eventual final.
Soc jo o no són habituals aquests elogis a l'entrenador? Dic perquè recordo que Alexia va elogiar molt el plantejament de Romeu després de guanyar el Clàssic, ara sentim Aitana en uns termes gairebé calcats. Jo això, potser per desconeixement, no ho recordo ni amb Giraldez ni amb Cortés. Em perdo alguna cosa i estem intentant reforçar la figura de l'entrenador perquè potser no té el crèdit que tenien els altres.
Sí, en el cas d'Aitana, ja no m'atreveixo a llegir-ho de si simplement va voler reforçar-ho, perquè és veritat que al principi de la resposta ella diu els staffs que hem tingut sempre han fet bons plantejaments, però estic d'acord que després acaba fent un elogi molt important al plantejament. Però és cert que en el moment en què ho va fer Alexia, per exemple, és que al principi de temporada externament hi havia dubtes, però jo crec que internament també hi ha certs dubtes de si aquest equip estava anant per la línia correcta. Bueno. No, mira, la Natàlia com a entrenadora ho deu saber, si evidentment sentir que les teves jugadores públicament destaquen la teva feina, imagino que et reforça també internament.
Sí, perquè a més amb el cas del Barça molt sovint se sent que qualsevol podria entrenar aquest equip perquè total són tan bones, no? que juguen elles i guanyen elles. I crec que el que fan també és donar valor, no només a la feina que fa la gent que les està dirigint, sinó donar valor a que les coses que estan aconseguint són difícils. A mi em consta, per l'amistat que tinc tant amb el Lluís com amb el Jonathan, i per com de prop conec el que està fent també el Pere, que efectivament hi ha un cap pensant que està fent les coses molt bé i que hi ha una gent que envolta a la figura de l'entrenador que també fa possible arribar a tots aquests detalls perquè dia rere dia veiem una millor versió de les jugadores i que no sigui casualitat que se n'hagin anat Mariona i pràcticament no ens n'adonem perquè Pina estigui funcionant d'aquesta manera o que estiguis provant Alexia aquí, Alexia allà, Kika allà i les coses segueixin funcionant. Kira va jugar ahir quan no estava sent la peça més habitual en alguns dels grans dies recentment, que estàvem veient un altre mig del camp, però vaja, jo crec que té molt a veure amb la capacitat o l'herència que té aquest equip de treballar bé en el dia a dia i treballar des de la tàctica, des d'una comunió de coses que estan permetent no només que l'equip hagi arribat a aquest nivell, sinó que l'estigui mantenint. És interessant, però, Jordi, que estàs dient de si és habitual o no, però a mi m'agrada que les jugadores obrin una mica el prisma perquè, evidentment, elles no respondran mira, són molt bones i són millors. L'Esmel Descansi que insinua una miqueta això, no? De dir, als 15 minuts la portera s'ha de tirar a terra perquè no saben ni per on parar-nos. Això ho sabem tots, que són molt bones i està, però que tinguin aquest punt de cara al públic també de lluir altres coses, crec que és bo i és novetat, és salut pels missatges dels jugadors, que ja sabeu que a mi em cansa molt els tòpics i tot i que respectin molt els patrons habituals, crec que està bé i a mi com a mi m'agrada.
No ho deia pas en negatiu, al contrari, simplement no sonava haver escoltat elogis tan evidents cap a la persona, en aquest cas, que les ha dirigit amb anterioritat i que ara és Pere Romeu i que em sembla collonut que li valorin la feina. Va, i ara us vull sentir a tots, però començo per tu, Natàlia. Madrid, Bayern, Wolfsburg, qui volem a quarts?
Jo crec que en aquesta jerarquia em fa la sensació que el Bayern està una miqueta per sobre. El Wolfsburg, el Bayern també l'has guanyat, el Madrid l'has guanyat i a tots tres els has guanyat recentment. Crec que en aquest ordre seria Bayern el més perillós, Wolfsburg també prou perillós i el Real Madrid crec que per molts factors ambientals i per la incapacitat que està tenint ara mateix el Real Madrid de posar-li en problemes, doncs també seria un dels rivals favorables. Tot i que la millor versió del Real Madrid davant del Barça va ser en eliminatòria de Champions.
Sí, al Camp Nou vas acabar guanyant, però es van posar per davant.
Ah, sí.
I a l'anada havies patit...
Tens el golaç de Mapi, em sembla que és el que... Al final és una golejada, no sé si és un 5-2, un 6-2,
sí.
Però hi ha un moment...
Que es posa al Madrid 1-2, si no recordo malament.
Sí, és a dir que... Vull dir, jo ja sabeu que he encaixat bastantes golejades, però al final mires la foto dels gols i dius, ostres, 5-2, va, t'han passat per sobre. Bueno, però pots lluir que fins al minut 67 has estat mitjanament a dins. I crec que aquella vegada el Real Madrid va poder lluir-ho això, i a la Supercopa en unes semifinals a Mérida, que també amb una jugadora més el Real Madrid va posar contra les cordes. Tinc la sensació que poden ser el rival a priori més fàcil, els alemanys sempre són perillosos, potser posaria més perillós el Bayern que el Wolfsburg.
Marta, qui vols tu?
A mi m'agradaria el Wolfsburg.
Per què no vas?
Però tot i entendre...
Per què no viatjo?
Partint de la base...
Anar a Wolfsburg al febrer, ja t'he dit jo que...
Però parteixes de la base, com la Natàlia, que el Madrid a priori és el menys potent?
Sí,
o...
sí, a priori és el menys potent, però jo pensant des de fora, des d'espectador, tinc la part de dir, vale, que s'enfrontin ja i les ventilin, o la part de dir, hi han tres partits contra el Madrid en una setmana, potser és massa.
Variem una mica,
sí, variem una mica, llavors. Jo,
aquesta és la meva
partint
teoria.
De la base també...
No,
que
no m'imagino un Guardiola Mourinho, eh? No m'imagino una escena per a Toril, els veig una miqueta menys, no, menys passionals.
Sí, no, partint de la base, que el Bayern, per mi, sí que és ara mateix, a dia d'avui, el més difícil del 3... Jo me n'aniria pel Wolfsburg.
O sigui, tot el que no sigui Bayern, tranquil·litat.
Sí.
Bueno, i fins i tot amb el Bayern.
Sí, no, fins i tot amb el Bayern, també, però potser Bayern, per veure una mica més de partit espectacle, entre cometes, pues una miqueta més endavant.
Doncs també... El Bayern és història, no? És el rival al que elimines per primera vegada o la vegada que trepitges per primer cop la final. És a dir, el Wolfsburg és la barrera psicològica de dir ja estem preparades, aquí ja... Ja hi ha molta teca i hi ha bones prèvies, sigui qui sigui, qui toqui.
La Marta vol un alemany, Wolfsburg o Bayern, la Sònia entenc que també.
Jo vull el Bayern.
El Bayern, directament, la Natàlia... Ah,
perquè el Barça serà favorit amb qualsevol dels tres, doncs triem el més fort per tenir la millor eliminatòria possible.
Santi, Madrid. Grau.
No hi ha dubte.
Jo, com la Sònia, tinc la sensació que el Barça no té rival, i aquestes alçades encara menys, que l'únic rival del Barça és el Barça.
Ja mateix.
Doncs ja posats una miqueta de morbo al Madrid.
Clar. I els 30.000 d'ahir, que són una molt bona entrada.
Sembla que ens faci angúnia rebentar el Madrid.
Ens fa, no.
No, a certa gent que tinc a prop...
Sí, però és que és molt cansat guanyar 0-4 allà, que vens aquí a fer què?
Això mateix li vau dir a Ernesto Valverde Tejedor quan els va guanyar 3 vegades en una setmana.
És que parcial de 0-12 en una setmana, no?
Sí, és que...
Escolta, què té de dolent, això? Tu creus que ells farien el mateix amb tu?
Home, no, clar.
No, però... És que estem tontos o què?
Jo és que menjar canelons cada dia no.
Ara la Natàlia feia referència a aquells...
Recepta en la samarreta.
La Natàlia recordava aquells partits que allò va ser una eliminatòria molt interessant, aquella de quarts de final de Champions també contra el Madrid.
Escolta, però si muntem un partit a la gira alemanya o a la gira dels Estats Units...
Jo, si el Madrid planta cara, estic d'acord, 3 vegades i 10, però si al minut 20 ja les estàs guanyant 0-3, allà no hi ha partit.
Aquesta gent ens van fotre un 11-1 a l'any 34. Hòstia, no ho fotem, home.
Jo reconec que qualsevol 7-0, 8-0, 9-0 em fa...
Mandra.
Sí, no, seta mandra.
Sí,
no. Espera, que no he acabat. No he acabat contra qualsevol equip,
menys
excepte contra el Madrid.
Molt bé. Les posicions estan claríssimes. Natàlia, tranquil·la, no menjaré canelons cada dia, t'ho prometo. Natàlia, gràcies, bones festes.
Una abraçada, igualment.
Adéu, Natàlia, bon Nadal.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal, Costa?
Aquí a la taula hi ha hagut debat. Crec que entre la nostra audiència, quan preguntem quin rival preferiu pel Barça als quarts de final de la Champions, no n'hi ha.
No n'hi ha. No. Estan una mica amb la...
La Via Grau.
La Via Grau, exacte. 79% al Madrid, 11% al Bayern, 10% al Wolfsburg. I diuen, per exemple, el Pau i l'Albert, que fan, els he juntat per fer un comentari molt semblant, diu, he votat, diu, el Madrid, perquè, diu, no perquè sigui el Madrid, diu, perquè amb el femení la rivalitat és inexistent, sinó perquè és el rival més fàcil. Aquesta no seria ben bé la Via Grau. El Rubén Aient diu, el Madrid i golejada, diu. El Jordi diu, el Madrid és avorrit, diu, el Bayern amb el Barça és un Pantone molt gastat, diu, jo vull el Wolfsburg, és un bon rival per valorar el nivell i a més és la reedició de la final del 23.
Per valorar el nivell del Wolfsburg, no del Barça.
Ah. El Lluís Penya-Segat diu, en aquesta resposta mai millor dit, no hi ha color. Entenem que és el Madrid.
Yeah, yeah, yeah.
El Carles diu, jo vull el millor, el Bayern, no els ploramiques del Madrid. El David, el Bayern, sens dubte. El Wolfsburg és un rival molt complicat.
Segur
i amb el Madrid...
Hi ha molts missatges sí, per sí, trobar...
Està llegint no tots els que han votat el que no s'havia de
votar. L'absoluta sí. Totalitat,
no, 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 escolteu aquesta reflexió, diu. Diu, el Madrid no, diu, perquè el Madrid, com més partits hi juguem, més s'acosta l'hora que algun dia ens guanyin.
Ah, això va dir la...
Aquesta és la teoria Alèxia, que sí. No, no, no volen ser les primeres.
És una eliminatòria a dos partits, home.
El Johan Carles diu...
Alexia s'haurà jubilat i encara no haurà passat.
Jo també ho penso.
El Johan Carles diu, el Madrid és el més dolent i serà una gran alegria enviar-los cap a casa. El J. Alfonso diu, el Wolfsburg perquè es veurien millors partits. El Bayern no, perquè és el més fort dels tres. I el Madrid ja el tenim molt vist, ja el tenim a la Lliga.
Encara us donaré un argument més.
Sí, la gent diu perquè... Jo no tinc molt vistes les golejades al Madrid. Sí, en sèrio.
Encara us donaré un argument més.
No contemples que no hi hagi una golejada i que potser pateixis? No, eh? No, no.
I si pateixes?
Home, jo això si m'ho garanteixo, esclar. Jo si m'ho garanteixes patir, ja va bé.
Espectacle, sí, sí.
Vas a Port Aventura, al passatge del terror, del Halloween, i pateixes i ja va bé.
Contra el Bayern és probable que juguis l'anada a l'Allianz i contra Madrid... Ja és més que avançable que no la jugaran al Bernabéu.
Val, molt bon intent, Madrid.
Gràcies.
Deixa'm dir una última cosa sobre el partit d'ahir, perquè l'ha comentada de passada la Natàlia. Ahir, al quart d'hora de partit, quan el City es va veure rebregadíssim i no sabia com aturar el partit, va tornar a fer allò que ja... Malauradament estem massa acostumats a veure la lesió de la portera. Afortunadament això no ha passat encara a la Champions masculina ni en els partits masculins. Estic desitjant que passi perquè algú es comenci a mirar el reglament, perquè el que no pot ser és que cada partit et trenquin el ritme i et converteixin en un temps mort tan evident com el que va fer ahir el City al minut 15 de partit.
Però és que el masculí passa exactament igual.
Sí, però és que no. Però fixa't, quantes vegades ho has vist,
això? El porter del Rayo ho va fer l'altre dia.
Sense fer temps mort, però les Palmes es va tirar tres quarts de partit.
No, parlo de... No és que perdin el temps, és que aturen el partit per fer un temps mort, perquè el tècnic dona instruccions noves perquè s'estan veient que s'estan passant per sobre.
La diferència és que els nois, diguem, no van a la banda, però vaja, trencar el ritme del partit és gairebé tan vell com el futbol i no ho atura ningú.
El Rayo Madrid, el porter del Rayo...
També, aquest és un professional.
Aquest és un professional de rampes,
eh?
Té més rampes que un pàrquing.
En fi, una pausa i hem de parlar de Flick. Compte que està enfadat amb els àrbitres. Hem de parlar de la inscripció d'Olmo. Hem de parlar del retorn al Camp Nou. Ara venim.
Nadal és pujar la cadira per fer el verset. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Aquest Nadal regala circuit. El Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP t'espera al setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Ara 20% de descompte en entrades de tribuna només fins al 5 de gener. Compra ja a circuit.cat.
Torna al Campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
Ets un fanàtic de les pel·lícules de Disney? Aladdin, Frozen, El rei Lleó, Coco, La Sireneta i molts més. Viu en directe les bandes sonores més especials de la mà de la Franz Schubert Filharmonia a l'Auditori de Barcelona el 27 de desembre. Organitzat pel diari Ara i Tram.
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Mercè i Joan, d'Eva Comas Arnal. L'apassionant història d'amor entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols. Mercè i Joan, Premi Proa de novel·la.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La nit dels ignorants 3.0.
La nit dels ignorants, fum, fum, fum.
La gran família dels ignorants us desitja bones festes i santes nits.
Els ignorants han sentit.
En nom de tot l'equip dels ignorants, moltes gràcies i els millors desitjos.
Bon Nadal per tothom.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteomauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteomauri. La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteomauri.
Meteomauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tio, tio.
Nadal és caga, tio, caga, tio. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT.
Caga, turró.
L'organet de Montserrat, sintonia inconfusible del Barça reservat. Avui, en absència de Laia Tudel, el seu secretari Ramon Salmurri, bona tarda.
Ah, sí? Ah, sí?
Ah. Ara l'has ofès, eh? Ara l'has ofès.
Què buscava el comentari, si no això?
Ofendre.
Sí, doncs ja està.
Però mira,
doncs
ja està. Hi ha dues maneres...
Millor ser secretari de Laia Tudel.
No, estic... no és qualsevol, eh?
Hi havia gent que mataria per ser secretari de Jordi Costa i Sònia Joan Maia. Ah. Sí, ja t'ho dic.
No secretari de qualsevol, eh?
Ara ho estantarem, no, efectivament. Serà un comentari al·lusiós. Conyes a part, el Salmo ara ens ha de parlar de la inscripció d'Olmo i de més coses de l'actualitat del Barça, però en el Barça reservat, que podeu descarregar-vos, escoltar des d'avui mateix al web i a l'app de Catalunya Ràdio, i parleu de Hansi Flick i del seu malestar de moment intern.
Hi ha moltes cosetes en aquest Barça reservat que val molt la pena. També es parla d'aquest cas de Dani Olmo, d'aquesta assemblea de dissabte i el tema de Nike, entre altres qüestions, però...
Això en parlarem demà amb Carles.
Sí. Però hi ha un tema que es posa damunt la taula que crec que és molt significatiu. A veure, bàsicament ve a tomb de la relació que està tenint darrerament Hansi Flick amb els àrbitres. Flick està molt sorprès amb el comportament o amb la manera de funcionar dels àrbitres a la Lliga Espanyola. I la seva expulsió ho ha dinamitat tot plegat una mica. Bàsicament perquè no l'entén i no entén que ell tingui un, diguem-ne, un tracte per part dels àrbitres i d'altres entrenadors en tinguin un altre. Això s'hi afegeix també la seva sorpresa amb el gol anul·lat a Lewandowski, recordaràs aquell peu llarg de Lewandowski, i Hansi Flick, de portes endins, es pregunta...
Allà va començar a no veure-ho clar.
Allà se li va començar a girar el tema. I, de portes endins, es pregunta si la premsa no es queixa o no demana per aquestes actuacions arbitrals. Fins al punt que en la prèvia del partit contra el Leganés, que ja estava confirmada la seva sanció de 2 partits, ell volia tocar aquest tema en profunditat a la sala de premsa i mostrar-se queixós. I se li va recomanar, i ell va fer cas, que no anés per aquí.
A veure, sobre la seva situació personal, sí que es va esplaiar, va fer una resposta de gairebé 5 minuts.
De 4
minuts.
Que
confiava que actuessin de la mateixa manera, no? Amb altres entrenadors.
En una frase va resumir...
Sí, en general...
En una frase va resumir un seguit de queixes acumulades que ell...
Que consti que, en aquest cas concret, jo crec que ho va fer amb molt de respecte i que tenia... Vaja, i que té tota la raó del món. Ara, el que ens explica el Salmo, el que ens han explicat el reservat, és que està cremat amb el tema arbitral i que de moment ho manté...
És a dir, que no s'havia informat prou d'on venia, no?
Correcte. No sabia que sortia sempre el 36, per exemple.
Li hauríem de posar el documental.
No, però a principi de temporada jo crec...
Això hauria de ser com el... com l'entrevista prèvia de feina, que li posessin el documental del Núñez i sale el 36, eh?
Però el van assessorar bé perquè a principi de temporada jo crec que es va marcar molt perfil respecte a que Hansi Flick no posava excuses en general, és que no volia parlar dels àrbitres... No...
Guanyant no posa excuses mai ningú.
Aquí és on vaig. Aleshores, jo crec que el van assessorar bé l'altre dia, perquè si ara comença a parlar... No, és que aquest arbitratge ens va perjudicar...
Ja ho ha fet.
Sí, sí, però...
Perquè tots els entrenadors,
si diuen
tenen
que
dificultats
frenant,
i els perjudiquen, es queixen dels àrbitres.
Ja,
ho fan tots els entrenadors del món. Si n'hi ha algun que no, sisplau, esteu a temps de citar-lo.
No n'hi ha cap.
No n'hi ha cap.
No conec cap.
No n'hi ha cap.
Potser hi haurà algun, però no conec cap.
No el coneixem.
Però hi ha dues coses aquí. Una és la de que ell no sabia on venia. Aquí hi ha coses que...
Que això ja ho sabíem també.
Però ell era la part bona, que no sabia on estava.
I de... Sí, sí, fins fa no res d'ho...
Ho
dèiem en positiu, era un elogi.
No, pues es va assabentant. Després que els àrbitres espanyols... Ell creu que el que li treu més de pollegra no és el que li passa amb ell, sinó quan ho posa en una balança i compara que a Vinícius només li falta posar-li una bola de golf a l'àrbitre, lligar-lo
a comparar amb Vinícius,
un potro de tortura i
l'expulsió, l'expulsió de Flick, com a mínim amb les imatges que jo he vist, no s'aguanta per enlloc.
No.
A partir d'aquí pots entrar en les comparacions.
Sí, però us esteu centrant en si ha de tenir o no queixes arbitrals, i a mi del que explica el Salmo em crida molt més l'atenció que ell estigui pendent de si l'entorn es queixa o no de l'arbitratge. Més que ell es queixi o no.
I la tercera anava que ja ha agafat el que fan, o sigui, ha trigat 3 mesos en agafar tot el que fan els entrenadors, de dir, jo no em queixo, queixeu-vos
vosaltres. No?
Escolti, pues miri, hagués fitxat pel Madrid, que té una tele que es queixa per vostè.
Exacte. Perquè aquí... Compte que no demani que Barça One faci un informe arbitral cada setmana.
La premsa... Vull dir, si vostè vol dir me cago en los árbitros, en Santo Pito Pato i tal que hi hagi, jo vinc i li faig una entrevista i diu, no, però això diu vostè, eh?
Sí, sí, que a més, el millor de tot és que la premsa ho fa, però vaja...
La premsa ho fa, és a dir, benvingut, Hansi, ja ets un entrenador del Barça normal.
El sideral que vam muntar amb el gol anul·lat a Noeta, en vam estar parlant una setmana, vaja.
Sí,
com no pot ser d'altra manera.
Es veu que pel senyor Flick ens havíem d'haver queixat més.
Sí. Però ell ve fer un clam, perquè jo ho entengui bé, de que ja que sou premsa del Barça, per favor, queixeu-vos ja i ajudeu-me, no?
No. Ell va preguntar de portes endins si aquest no era un tema que... O sigui, ell el sorprenia un
però
punt...
No havia vist que era un clam que la gent es queixava, que TV3, que l'esport, que el Mundo Deportivo... Doncs... Fins i tot Iturralde Analàs deia que allò era un escàndol... Què vol que fem?
Doncs ell
si vol,
va preguntar...
Si vol, ens encarrem davant del comitè tècnic d'àrbitres.
No, no.
Però escolti, això és la seva feina. I vostè té la seva responsabilitat. queixis vostè, perquè hi ha altres entrenadors que es queixen. I no tiri la merda a la premsa.
No, ja no, no, no. No és que...
No,
és que,
no tira la merda
no,
a ningú.
Flick no, no tira la merda
ell
a la premsa.
Està, ell ja està coneixent el lloc i creu que
vol
no
saber,
som
saber.
Prou de bufanda.
De fet,
no, però tampoc
no,
pot estar gaire el cas,
no,
perquè insisteixo que no coneix
qüestió.
Bé.
El ve del Bayern, que és un equip que roba tots els partits.
Ara heu fet enfadar el Santi.
No, ell ve del Madrid d'Alemanya.
Ell ve del Madrid de la Bundesliga.
Ell ve del Madrid de la Bundesliga i això no li passava.
Escolteu, això s'ha passat a molts jugadors del Madrid que han jugat gairebé tota la vida al Madrid. Quan han sortit del Madrid, han conegut una altra realitat.
Escoltem el Salmo, que és el que sap què vol dir Flick.
A veure, la
crítica de Flick seria més aviat de portes en dins sí. De si, no, si aquí no ens hem de queixar o no hem de protestar o no hem de fer un pas més. A més, ell es pregunta, escolteu, això de cara en fora, com s'està vivint? La premsa es queixa perquè no té la pulsió de sentir una pressió. Ell va a la sala de premsa i veu que no té moltes preguntes sobre els àrbitres. Per tant, ell no està reclamant que la premsa faci portades, sinó ell té la sensació que no és un tema...
Clar, perquè el seu únic contacte amb els mitjans d'aquí, diríem, és la sala de premsa, que li fan dues preguntes sobre aquest tema i li en fan tres altres d'altre tema, clar.
Si tu, en general, com a norma, dius que no parlaràs dels arbitratges,
no vas a burxar...
Sí. Preguntant-te pels arbitratges.
Vols que li preguntem del césped, també? Si està ben tallat o no?
Bé, en fi, resumint-ho, jo crec que la situació no és exactament la mateixa, que no hem arribat a extrems de temporades anteriors, però que, evidentment, quan els resultats van malament, tothom es posa un punt nerviós. Més coses. Inscripció de Dani Olmo. Dimarts ja parlàvem a tomb de les declaracions del president Laporta al dinar de Nadal. Sí. És evident que tenim un problema. És encara més evident que l'hem de resoldre abans del 31 de desembre. I el que no sé si és tan evident és que aquesta via judicial en què confia el Barça serà tan fàcil.
No, ni de bon tros. Bàsicament, per diverses qüestions. Primer, la relació entre el Barça i la Lliga, entre Laporta i Tebas, és una relació que des del Barça asseguren que és molt bona i fluida. També és veritat que la Lliga té la pressió d'altres clubs, ho hem anat explicant, per exemple, es va veure molt amb el tema Nike, de, sobretot, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, i afegim el Sevilla, que pressionen a Tebas perquè no aflugi. Però aquí hi ha un tercer element damunt la taula, que és que aquesta via judicial pot sentar un precedent. Per tant, la Lliga, en aquesta qüestió del cas de Dani Olmo, no s'hi posa de perfil, ni de bon tros. I, de fet, en tens alguns indicis. Primer, en la forma en què s'està portant aquest procés judicial. La Lliga no està de costat. La Lliga està, diguem-ne, responent activament a tot aquest procés judicial. Està implicada i està intentant jugar els elements que té al seu favor. I, segon, per exemple, t'ho deia la Laia el dimarts, em sembla que era això del inaudita parte o inaudita parte, que vol dir que és en la vista que se celebra demà, que en el cas de Gavi la Lliga no es va presentar aquesta vista, el Barça va exposar els seus arguments i el jutge va decidir només en base als arguments que plantejava el Barça, doncs en el cas...
Crec que és dilluns, no?
No, divendres és la vista i el...
I és la prèvia, diguem-ne.
Jo crec que dilluns és la vista i el divendres 27 és el dia que...
Ah. No, que han d'aconseguir la cautelar.
El 23 i el 27,
això
no?
Mm. Sí, sí.
Per això mateix, sí, tens raó. Doncs en la vista la Lliga sí que s'hi presentarà. Ai. I vol donar els seus arguments.
És a dir, que si el Barça pretenia guanyar el partit per UBO, com es diu quan no es presenta el teu rival en un partit de tennis, aquest cop serà que no.
Exactament.
I si no?
Bé, si no, la porta va parlar d'altres vies
si
econòmiques...
Si no, quedaran 4 dies, exactament.
I si no, doncs mira, doncs l'aval o el que hagi de ser.
Sí, pel que ens va explicar o pel que va argumentar l'altre dia la porta, o et donen aquesta cautelar o aval? No, que en 4 dies no,
no
hi ha...
No, el que va dir la porta és... ara mateix serien tres potes, l'aval, que això se sabrà el dia 27, després ja acabar de polir el tema Nike perquè això t'ajudi, tot i que no et donen l'UAU, el tema dels ingressos amb els seients VIP, que li falten 60 milions d'euros, i no el va dir la porta, però està damunt la taula la possibilitat d'avalar amb el que quedi pendent. N'hi ha un últim, que és no inscriure Dani Olmo, però crec que això
gràcies.
No li passa a ningú pel
gràcies,
cap.
Gràcies, Ramon Salmurri, és una molt bona idea.
El camí és avalar.
Que jo crec que és el que acabarà passant.
Bé, a veure, igual s'ha d'esperar sempre el jutge i el Barça et pot dir, escolta...
Anava a comprar-me ara 400 seients VIPs, però no em va bé. Sí,
és que passa un tema.
Aquesta via jo crec que és la més inviable perquè hi ha massa poc temps per acabar.
Aquí el timing et va molt en contra i si el 27 tens la resolució, si és contrària, tens 4 dies per tancar un acord de 60 milions d'euros que no es faci.
Aquesta jo crec que la podem descartar per temps. La via de judicial, jo entenc que el Barça la mantingui viva perquè et poden dir, escolti, fa 2 anys ens ho van arreglar amb Gavi quan estàvem...
I ha caigut el mateix jutjat, no?
Sí, fa l'efecte de
ser. Però el que no sabia, mi la novetat que ha portat el Ramon és que, a diferència del de Gavi, aquí hi ha partit. I abans no, amb Gavi no va haver-hi partit.
Perquè aquí el Barça... O sigui, el Barça el que està intentant és tombar, diguem-ne, aquest concepte de que quan un jugador es lesiona de llarga durada, tu pots fitxar-ne un altre. El Barça vol, diguem-ne, carregar-se això per dir tu pots fitxar tants jugadors com t'hi càpiguen en el sou del que ha marxat. I clar, òbviament, la Lliga això no t'ho pot comprar, perquè això podria... O sigui, això tindria unes conseqüències majúscules en el desenvolupament de la competició.
Hi ha un concepte en l'argument de la denúncia del Barça, que és apel·lar el dret al treball. Cosa que tots els obrers que estan posant xapes i els que surten a pescar i tal, que un futbolista demani dret a treball, li sembla... Es descollonen encara, eh?
Bé, s'ha aplicat en un munt d'ocasions.
Sí, sí, no, el dret al treball està...
En èpoques...
El treball està molt bé.
En les èpoques en què eren els clubs els que no volien inscriure jugadors i no ara, que no els hi deixen inscriure, no, aquest jugador no vol marxar i jo no el vull inscriure. I t'obligaven a inscriure'l perquè tenia dret a la seva fitxa. En fi, jo crec que la situació està bastant clara. El tema és si el 27, pel que sigui, que jo no ho sé, et diuen que no...
Sí, a marge.
Quan tardes en fer un aval, perquè la meva previsió de la tarda, vespre, nit del 31, tots fent guàrdia al notari...
Ja tot costa.
Sí, el, sí,
que es... version?
En teoria ha de 7 a 9, però es pot allargar tranquil·lament fins les 11. Sí, jo crec que sí.
Tic-tac, tic-tac.
Et va bé aquell dia, Grau? Sí,
el 31, el que cau?
En dimarts.
És que jo vinc els dijous.
Ai, no, que cau en dijous.
Doncs aquí estaré.
No, sí. Bé, estarem entretinguts, en qualsevol cas.
Molt bé.
Si encantats de la vida, els acompanyarem.
Sempre ens queixem. No, és que ara ve Nadal, el 23, el 24...
Hi ha pocs temes.
No hi ha temes. Ens haurem de fer una
cosa... El 31, entretinguts.
Com el 20,
encantats
com el 27,
de la vida, aquí estarem.
Diguin.
Oi, Salmo, que aquí estarem?
No, a mi no m'enganxen. No m'enganxen.
Van caient com mosques.
No, jo els dimarts no vinc mai.
No et recordo mai aquells dimarts.
No és un especial de molt ni de res.
No, em preparo un per aquests dies de...
Ah, vale.
Sant Morri, et quedes un moment?
Sí, home, i tant.
A parlar d'una cosa del Camp Nou. Bon Nadal. És que, com sabeu, de la inscripció d'Olmo no sabríem dir si gall o gallina, i del retorn al Camp Nou, 3/4 del mateix. No hi ha una data, l'altre dia el discurs del president va ser qualsevol cosa menys concreta, però sí que teníem una mena d'horitzó, que era la primera fase de la Champions no s'ha d'acabar sí o sí a Montjuïc, i a partir d'aquí ja ho veurem. Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
Entenc que el Barça està treballant per saber on pot jugar a partir de les següents fases, diguem, 8ens de final de la Champions amb la UEFA.
Segur que deu estar-ho fent, però el que no ha fet fins ara, al mínim a dia d'avui de fa una horeta, segons ens diu la UEFA, és fer cap petició ni sol·licitud oficial a la UEFA pel que fa a la possibilitat de canviar d'estadi en aquesta Champions. Per tant, si s'estan fent gestions, són unes altres, però la UEFA a hores d'ara no té cap petició, cap sol·licitud formal del Barça respecte a canviar d'estadi. Quan hem parlat amb la UEFA d'aquest tema, perquè clar, running gag, ja ho saben els oients, sempre ens han dit que tu, com a concepte, tota la temporada has de jugar al mateix estadi, que la normativa diu que a la fase de Lliga, que és a la que estem ara, tots els partits els has de fer al mateix estadi, i que la normativa parla d'un canvi entre la fase prèvia, és a dir, la de l'estiu, i la Lligueta, però que la teoria diu que tota la Lligueta i els play-offs has d'estar al mateix estadi. Però la mateixa UEFA ens diu, però alerta, que la nostra normativa té dues paraules que són la clau, que diuen en principi. La normativa diu in principle. I això s'agafen, ens diuen, l'expressió en principi, quan diu que tots els partits en principi s'han de jugar al mateix estadi, ens obre la porta a negociar, però ens hauríem de posar d'acord. I aquí, molt entre cometes, ens diuen que qualsevol negociació hauria de ser acabada la fase de lligueta i abans de les fases de knockout. Però, com us dic, a dia d'avui no hi ha cap petició formal o oficial del Barça per aquest canvi d'estadi.
Encara no ens hem adonat que estan mentint cada dia.
Val. Això ho diu vostè.
No, és, ho dic jo i és comprovable.
És veritat que el Barça encara no sap si la segona fase de la Champions començarà als setzens o als vuitens. Això és un fet. Però a mi no deixa de sorprendre'm que el Barça ni tan sols hagi sondejat la UEFA, escolti. I si no arribo pels vuitens, però als quarts sí que tinc el Camp Nou, estic fent una hipòtesi.
Pues amb un asado lo arreglamos.
No, home, esperem que tinguem alguna cosa més concreta que un
asado. És que no tenen res.
Ho dic perquè
és que van dir que era el 29, que era febrer, que era gener, o sigui que no... Tu veus el Camp Nou? Tu creus que es pot entrar al Camp Nou a jugar un partit?
Jo no sé. Ara mateix és evident que no.
No, pues ja està. Pues però... que deixin de posar a la UEFA, perquè després seran els bombers, després seran els permisos de l'Ajuntament, després serà...
No, la UEFA no la posen.
Que si bufa el vent de Collserola.
No, si la UEFA no la posen perquè no li han fet ni consulta.
Però això sí, li demanem 21.000 euros als pesats aquests de la gran animació, però li perdonem un milió diari des de fa un mes a Lima.
Però a veure, moment, Santi, tu creus que realment li estem perdonant? Allà, en aquests contractes, hi ha una lletra petita. Això del milió d'euros era evident que no seria
que no
així, home.
Que no m'ho expliquessis tu i que m'ho expliqués el president.
Però és que el Barça, quan ha dit... oficialment ha dit que cada dia que es